Les 3 en punt, actualitzem l'informació. La dreta puja el to contra l'amnistia l'endemà que Pedro Sánchez la defensés amb contundència davant la seva militància. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigeix eleccions perquè tots els espanyols puguin votar si estan a favor o no. En un míting del partit a Màlaga, Feijóo ha acusat Sánchez de prendre el pèl a la gent i d'actuar únicament per mantenir-se a la Moncloa.
Los que incumplen la ley dicen que volverán a hacerlo. Eso no es una amnistía, eso no es una reconciliación. Aquí solamente hay una reconciliación del señor Sánchez con el sillón de presidente del gobierno. No hay más reconciliación, que no nos tomen el pelo.
Feijóo assegura que els socialistes no tenen legitimitat per tirar endavant una proposta com aquesta perquè, diu, només té el suport del 5% dels que van votar. Són els que van votar els partits independentistes el 23 de juliol. I al Pròxim Orient continua l'ofensiva d'Israel contra tota la Franja de Gaza. L'Organització Mundial de la Salut es mostra profundament preocupada per l'exigència de Tel Aviv d'evacuar un hospital de la ciutat de Gaza per poder atacar-lo. El centre sanitari del Quds té més de 500 pacients i prop de 12.000 refugiats palestins que no han pogut marxar cap al sud de la franja. Això mentre el primer ministre britànic Rishi Sunak i el president francès Emmanuel Macron han mantingut una nova conversa aquest migdia per aconseguir entrar més suport humanitari a Gaza. També marquen com a prioritat poder permetre la sortida dels ciutadans estrangers. I a aquesta hora els bombers treballen per apagar un incendi en una fàbrica de vidres de Lliçà d'Amunt, al Vallès Oriental. Les flames han destruït tota la nau, però no hi ha risc de propagació. Els bombers hi han enviat 11 dotacions i han demanat als veïns de la zona que no surtin de casa. I el CAI Gundogan critica el conformisme que va veure el vestidor del Barça després de la derrota d'ahir al Clàssic.
El migcampista va trobar falta més ràbia i decepció al vestidor per la derrota contra el rival directe per guanyar la Lliga. Ara mateix el Barça és tercer, a 4 punts de lideratge que comparteixen Madrid i Girona, i pot acabar la jornada quart si l'Atlético guanya aquesta nit l'Alavés al Metropolitano. D'altra banda, el Madrid ha informat aquest migdia que Tchouaméni s'ha fracturat un dit del peu esquerre i estarà de baixa com a mínim un mes i mig. A la Lliga CB, aquest migdia, el Baxi Manresa ha superat el Granada per 90-84.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, la setmana que ve baixarà la temperatura.
Sí, amb un ambient més fred, sobretot a partir de dijous al vespre i nit, ens creuarà un front que farà caure en picar la temperatura, a més amb precipitacions que podrien ser més generals i deixar la primera nevada amb una mica més de cara i ulls al Pirineu a partir d'uns 1.500 metres tan sols. Ho haurem d'anar seguint, es veu un escenari ja de ple mes de novembre a finals de setmana. De moment, a curt termini, encara gaudirem d'aquestes últimes hores de llum aquest diumenge amb sol, amb bonança, amb aquest cel enterbolit i més tapat cap a l'alt Pirineu, sense descartar alguna gotellada. Demà es tapa, serà un dia de fet més rúfol amb alguns plogims, però dimarts i dimecres s'arregla per la Castanyada i Tots Sants amb més sol i més bonança al migdia.
Les 3 i 3, tanquem el racó migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb en Víctor Valero al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A partir de les 4 el superesports amb el Xavi Puig, a les 11 el tu diràs amb l'Aleix Pariser.
Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Avui farem una sortida dominical perquè ahir va ser la prèvia del Barça-Madrid a la nostra hora i el que us hem preparat són algunes sortides de natura. La primera per alguns dels millors jardins que tenim a Catalunya i la segona serà una ruta pel Matarranya. A més, us parlarem de la nova ruta directa Barcelona-Rovaniemi que Vueling inaugurarà els propers dies per volar fins a la ciutat del Pare Noel. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. La tardor pot ser una estació perfecta per fer rutes verdes. A Catalunya tenim jardins disseminats per tot el territori que mereixen una bona visita. Per exemple, els de Santa Clotilde, a Lloret de Mar, els de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, o el Parc Samà de Cambrils en són tres bons exemples. Tres opcions d'excursions que ja varen fer la temporada passada al Viatge Bé acompanyats per la tècnica en jardineria, professora i guia oficial de Jardí Tours, especialitzada en jardineria i paisatgisme, Mireia Teixidor. Doncs bé, avui li hem demanat que torni a l'estudi de RAC1 per descobrir-nos altres joies paisatgístiques que tenim a casa nostra i que en són moltes. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ben tornada al Viatge Bé de RAC1, com estàs?
Molt bé i moltes gràcies per tornar-me doncs, a convidar. Per mi és un plaer estar aquí i explicar-vos doncs, tot el que fa referència a aquest món dels jardins.
Sí, sí, que va molt, molt lligat, lligadíssim al que és el turisme a casa nostra, també, d'alguna manera,
exacte,
oi?
Exacte, sí, sí, és una part de turisme que a vegades no s'aprecia com turisme, però sí, sí, és un patrimoni també doncs, per poder descobrir i alhora doncs, també gaudir.
Uh-huh. Recordàvem abans les excursions que varen fer la temporada passada als jardins de Santa Clotilde, el de Cap Roig, també al Parc Samà de Cambrils. Avui has decidit començar el nostre recorregut amb un petit tresor de la jardineria barcelonina, que és el Jardí Botànic Històric de Barcelona. M'agradaria saber per què l'has triat com a punt d'inici. Quina ha estat la raó?
Doncs, primer de tot, perquè és un jardí desconegut i no s'ha de confondre amb el nou Jardí Botànic de Barcelona, que també és un gran desconegut per molta gent de la mateixa ciutat. Aquest és l'antic, per això que és molt més antic de la seva formació, uh-huh. i està en un lloc una miqueta amagat.
On es troba?
Es troba justament darrere del Museu Nacional d'Art de Catalunya, al MNAC, a Montjuïc, on hi ha aquest espai que s'anomena la Fuixarda.
Sí.
Doncs darrere mateix hi ha unes escales mecàniques que accedeixen, diguéssim, a el que és de... Aniries a sortir davant del Palau Sant Jordi, com aquell que diu, si puges per aquelles escales.
Uh-huh. I el nou on està?
El nou està darrere de l'estadi olímpic, perdó, sí, de l'estadi també del Palau Sant Jordi, però per la banda del darrere. I també l'accés, a vegades és complicat accedir-hi en referència amb el que és el transport públic. Mm-hmm. Llavors, bé, quedes una mica també com amagat i no té res a veure amb aquest antic perquè l'altre, diguéssim, que està dedicat a les Mediterrànies, és molt més gran, i aquest és més petit i també hi ha més diversitat de diversificació de vegetació, inclús com que està més consolidada, que fa més anys que es va plantar, doncs ja té una solera, més solera que
per tant,
altres.
Diríem que el segon no és una extensió del primer, són coses
no,
diferents.
Exacte, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Estem parlant, aleshores, del Jardí Botànic Històric de Barcelona, que crec que és un jardí amb un clima molt especial.
Exacte, sí, sí. El fet de que estigués, doncs es va construir amb dues antigues pedreres, que les feien servir, que s'extraia doncs, pedra de Montjuïc per construir, doncs, molta part de Barcelona, doncs van quedar en desús i això va ser durant l'exposició universal que de l'any 29, que Montjuïc es va fer Montjuïc, doncs es va aprofitar doncs, per dir, mira, és un bon moment per poder doncs, fer el Jardí Botànic a Barcelona en aquell moment doncs, tampoc en tenia un de, com a ciutat doncs, pionera d'aquell moment, doncs, tampoc tenia un jardí botànic concret. Sí que tenia doncs, això, el parc de la Ciutadella, havia tingut una mica de parterres davant del que era l'antic Museu de Ciències Naturals, amb una mica de demostració de plantes, uh-huh. però no tenia un jardí com calia. Uh-huh. I aprofitant doncs, això de l'exposició universal, que també es va fer... doncs, es va, diguéssim, en aquell moment es va transformar part de la muntanya Montjuïc, que es volia fer un gran parc, que de fet doncs, han calat reductes de jardins, perquè després es van anar fent posteriorment altres, però llavors vas dir, mira, ara és el moment de poder, doncs, es va fer aquest projecte de fer aquest nou, bueno, aquest jardí botànic de Barcelona.
Uh-huh. I quin és el clima concret que té?
El clima llavors al ser doncs de ser doncs una fondalada, dos fondalades, doncs què passa com que ja estan situats a cara nord, de la muntanya Montjuïc i sobretot a l'hivern, doncs com que el sol no hi entra, doncs sobretot amb una de la clota, diguéssim, doncs rep menys exposició solar, això fa que la temperatura sigui una miqueta més baixa. De fet, són 4 graus de diferència de baix del clot a dalt de, diguéssim, del MNAC. 4 graus.
Són 4 graus, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Escolta, pot ser que actualment sigui el jardí, Mireia, amb els arbres més alts de la ciutat?
Sí, i això poca gent desconeix. El que passa que hi ha una mica de hàndicap aquí, perquè què passa? Com que és una... estan plantats dintre un clot, no s'aprecien com els més alts. Ho són, dels més alts de Barcelona, però clar, tu els veus, clar, els han enfonsats i... Val, no t'ho sembla.
Allò no compta, no? Aquella
si
part
estiguessin a peu pla, sí que diries, ostres, però tenen uns 40 metres, els van plantar molts d'ells abans potser de fins i tot de l'any 1930, que ja es van començar a plantar, o sigui que deuen tenir com uns 100 anys, molt d'ells.
Déu-n'hi-do, centenaris. Sí. El jardí, ens dius que ocupa dues zones. Quines són aquestes dues zones?
Sí, són, diguéssim, aquestes dues antigues pedreres, val? Que, diguéssim, que les separa, doncs, aquestes escales mecàniques que et porten, doncs, diguéssim, a la part de l'avinguda de l'estadi. I una part, diguéssim, una d'aquests clots en diu el clot de l'Estany i l'altra es diu el de la Masia. Val? El clot de la Masia és on hi ha aquella masia, sí, segurament molta gent ha passat per aquestes escales, veuran doncs, que pujant cap a l'estadi quedaria doncs, a mà esquerra, hi ha una, com una masia que es va fer, justament es va fer per l'exposició universal en els anys 30, i era pertanyia a l'associació de ramaders, imagina't. I llavors aquesta clota, diguéssim, que està molt més oberta, i llavors allà la vegetació és una miqueta més diferent. Com que rep més hores de sol, doncs no hi ha tanta frescor i tanta humitat, i llavors allà hi ha més planta mediterrània, hi ha uns horts també, hi ha un banc de llavors, que també estan dintre, diguéssim, de la masia. Ara és com una mena d'espai que utilitzen els de l'Associació d'Amics del Jardí Botànic per fer doncs, activitats i per fer xerrades. I també doncs, allà existeix un arbre que es diu Canforer, que està allà, que també deu tenir uns 90 anys o així, que és impressionant perquè és grandiós. És el Canforer és un arbre que prové d'Àsia i és l'arbre doncs, que es produïa abans l'alcanfor, que era doncs, aquella olor de Vicks Vaporups tan comú.
Sí.
Doncs, que s'extreia. Ara ja s'extreu de manera química, però abans es feia servir... doncs, part de l'arbre. I llavors això, hi ha aquest espai doncs, més obert. I a l'altre cantó, doncs, com que és una clota més tancada, doncs allà és on es va plantar tot de plantes, sobretot d'arbres, de la regió més eurosiberiana, o sigui, de llocs més, molt més frescos. Llavors tenim arbres doncs, que perden la fulla, però que són d'ambients molt més frescos, llavors hi ha una humitat allà concentrada i sobretot si tenim un hivern fred, doncs allà es concentra el fred i la veritat és que els agrada. Aquests van estar en la mar de bé allà. Uh-huh. En diuen de l'estany perquè hi ha un estany, però és totalment artificial, amb una cascada. Imita una miqueta com si fos un paratge així, doncs, com si estiguessis al mig del bosc. I és un lloc molt agradable i molt tranquil per anar-hi.
El podem visitar per lliure? Hem d'anar-hi allò amb visites com, per exemple, les que realitzeu amb Jardí Tours?
Podeu anar per lliure, es pot anar per lliure perquè és d'accés gratuït. I si la gent té ganes que els expliquin coses i que es pugui fer una visita, doncs i tant, es pot concretar una visita i els expliquem.
Doncs ja coneixem una miqueta aquest gran desconegut, com ens deia la Mireia, que és el Jardí Botànic de Barcelona. Anem amb la segona proposta de jardí que també es troba a la capital catalana, no? De quin jardí ens vols parlar, Mireia? On està i com podem arribar-hi?
Sí, en aquest cas és més un parc. I és un parc també curiós, interessant i també molt desconegut, perquè és el Parc de la Trinitat. A tothom li sona el nus de la Trinitat pels merders que es munten i els pitotes amb el trànsit. Però no se sap, molta gent no sap que dintre d'aquell nus hi ha un parc.
Ostres!
I
jo
clar,
no sabia, eh?
Sí, i és això, que la gent es queda bocabadada. De fet, quan estàs allà dintre d'un embotellament d'aquests,
no
s'aprecia el parc, no el veus, perquè està ple d'autopistes i de carrils i tal.
El tapen, no?
El tapen, no s'observa. Llavors, aquest parc es va crear justament quan es va fer el nus per salvar doncs, una miqueta doncs, aquest entramat de carreteres i de trens i de vies de tren i per donar un servei també a el que seria el barri de la Trinitat, doncs, que ja és un barri una mica, doncs, això que va, sobretot als anys 90, que és quan es va fer aquest parc, doncs, sobretot l'any 93, que es va inaugurar, era un barri, doncs, clar, que quedava, doncs, bastant oblidat.
Als afores,
a les afores. Això és el districte de Sant Andreu.
Pertany a Sant Andreu.
Sí, és el barri de la Trinitat Vella, i, de fet, s'accedeix molt bé amb el metro, o sigui, el metro, la línia 1.
Sí, la vermella.
Exacte, la vermella, doncs, res, és la parada de Trinitat Vella, i llavors et deixa ja el parc mateix, vull dir que no cal... I l'accés és molt
directe
al parc.
I quina biodiversitat té aquest parc de la Trinitat, Mireia?
Doncs aquest parc és un dels parcs en què l'Ajuntament de Barcelona va començar, diguéssim, a aplicar la biodiversitat. De fet, fa 10 anys que ja estan fent actuacions de biodiversitat i llavors fan una sèrie d'actuacions, doncs, sobretot amb el que seria, doncs, amb la manera de treballar la jardineria i amb també, doncs, amb el que és el manteniment. Amb això no vull dir que, o sigui, no és que sigui un parc amb molta riquesa botànica, però sí que hi ha unes zones verdes de gespa que han deixat, doncs, això, deixant espais, doncs, que no les seguen perquè sigui un refugi més de fauna i d'insectes, deixen, doncs, algun arbre que cau, doncs, el deixen allà perquè es puguin refugiar també, doncs, d'uns ocells o també insectes. No s'aplica cap tipus de producte fitosanitari. Uh-huh. També hi ha la idea, doncs, com que hi ha una peça d'aigua, un estany, doncs, que tampoc es facin tractaments perquè a veure si, doncs, es potencia més, doncs, la fauna més, doncs, d'amfibis. Bé, tota una sèrie d'actuacions, doncs, que ja fa 10 anys que estan, doncs, havia un hotel d'insectes, havia, perquè va desaparèixer, però bueno, vull dir que es van fent actuacions d'aquest tipus.
Uh-huh. I pel que fa al que és el paisatgisme pròpiament dit i el disseny d'aquest parc, què ens pots explicar?
Doncs aquest parc va ser dissenyat per Batlle i Roig, que són un estudi d'arquitectura molt important, perquè a part del Parc del Trinitat han fet d'altres. Doncs quan van dissenyar aquest parc va ser bastant complicat a l'hora de dissenyar, perquè això, no? Perquè havien de passar no sé quantes autopistes, havien de passar reds elèctriques,
clar, hi ha un entramat allà.
Hi ha un entramat que sembla una escalèstrica, sí, llavors allà, doncs, clar, fes-ho, dissenya-ho bé, doncs, perquè això, no? Puguin accedir, doncs, la gent del barri. Llavors ells, doncs, això, van poder dissenyar un parc, doncs, que hi ha una zona més arquitectònica, amb tota una sèrie d'elements, doncs, que la gent del barri pugui aprofitar, com poder ser unes zones esportives, una àrea de modelisme, unes barbacoes... Està també pensat per això, perquè la gent gaudeix.
Pel lleure i per
gaudeixi. Mm. I després una zona més paisatgística, doncs això, que són aquests turonets suaus de gespa, amb una sèrie d'arbredes, doncs, que la gent pugui passejar tranquil·lament. I la veritat és això, que és pel lloc on està i pel que és l'entramat de...
La veritat és que té molt de mèrit, eh?
La veritat és que, a més, quan estàs a dintre, sembla com si no estiguessis al mig d'un nus d'aquests viaris tan enormes.
Això vol dir que està ben treballat i ben dissenyat, no?
Sí.
També a nivell artístic.
També, sí. Allà també tenim dues escultures. Una és molt interessant i la veritat és que quan entres al parc ja te la trobes, que és una escultura d'un escultor que es diu Josep Ros, que va ser, doncs, ja pensat, o sigui, va ser executada i feta en el mateix parc i per aquell parc. O sigui, no, va ser especialment per aquest parc, que és una escultura d'un fris, com un fris d'uns 15 cavalls corrent pel mig de la gespa, com si estiguessin desbocats. I clar, és bastant interessant veure, doncs, aquell espectacle de cavalls, no? És una escultura. I l'altra és també una escultura que està dintre de l'estany, d'aquest llac artificial, que és una escultura d'un escultor italià que es diu Bertolucci, i representa això, una noia com si s'estigués banyant, i també queda, doncs, bé, és interessant veure aquestes dues peces artístiques que hi ha al parc. Però sobretot el dels cavalls és crea bastanta... Bueno, és potent.
Crida l'atenció.
No? A més, els cavalls estan darrere d'una d'aquestes fileres de pollancres, que clar, que també el contrast és interessant.
Doncs escolta'm, els barcelonins que tinguin en compte que tenen aquestes dues opcions que acabem de comentar, no? Aquest parc de la Trinitat i després aquest primer jardí botànic i històric de Barcelona que estàvem comentant, no? Anem amb la tercera proposta, aquest tercer jardí, que ja ens porta fora de Barcelona ciutat fins a la població de Sant Feliu de Llobregat. Quin és?
Aquí a Sant Feliu de Llobregat tenim un dels jardins de col·lecció molt interessant, que és el jardí de roses, que es diu Doti Camproví. És un jardí...
Per què es diu així, Mireia?
Va dedicat doncs, a dos rosaristes, que eren de la zona, i se'ls va dedicar amb ells. Un era el Pere Dot i l'altre era el senyor Camproví. I Sant Feliu de Llobregat doncs, també és una de les poblacions amb molta tradició rosarística. De cultius. Això s'ha anat perdent amb els anys, eh? Però antigament tota aquesta zona del Llobregat, del Baix Llobregat sobretot, a part de que tenien un potencial agrícola molt alt, que vull dir, ara s'ha anat perdent això, doncs també hi havia una sèrie de viveristes o de gent doncs, que es dedicava al cultiu de les roses.
Ara està més concentrat en el Maresme, oi?
Ara ens ve molta cosa de fora, sí, saps?
Però a banda d'això, aquí sí. A casa nostra...
Ara, sobretot, més que roses, més, sí, al Maresme hi ha molta producció de plantes, ara s'està treballant també molt en planta doncs, més autòctona, més de requeriments hídrics més baixos, i, però bueno, el roser era en aquell moment també era una planta doncs, que s'utilitzava molt en jardineria, cosa que ara ha anat baixant també doncs, el seu ús, però això, Sant Feliu tenia una de les tradicions i es feien també alhora doncs, molts concursos de roses, com a Barcelona també es fa un,
sí.
Doncs a Sant Feliu també té un...
El seu propi,
i també molt interessant.
I on està exactament aquest roserà de Dot i de Camproví?
Aquest roserà està al mateix Sant Feliu de Llobregat, està una miqueta apartat del que és el centre, però caminant són 10 minuts des del centre fins al Roserà i està, diguéssim, doncs, situat en una mena de... És el barri de les Grasses, es diu, de Sant Feliu, i està en una pendent, en una certa pendent, està terrassat, és un lloc que li toca molt el sol, l'aire, i bé, ara diríeu, a aquesta època doncs, no hi ha roses, no? Però la veritat és que, clar, l'època millor per visitar un roserà seria, diguéssim, el mes de maig, quan és l'explosió.
A la primavera.
Però què passa? Que ara doncs, tenim també el roser, doncs, un cop ha passat la floració, fa uns fruits molt interessants, també, que la gent tampoc no els aprecia molt, però que són uns fruits rodonets que bé, doncs, que també fan molts colors, hi ha colors vermells, hi ha colors més ataronjats, i també és interessant de visitar el jardí botànic, el jardí de roses en aquest moment.
He vist que és un parc temàtic de la rosa bastant gran, no? Fa 1,7 hectàrees d'extensió, deu acollir moltíssims rosers i moltes varietats de roses.
Sí, té 20.000 rosers i 400 varietats de rosers diferents. Una cosa també interessant, que també hi ha una aula, perquè és un jardí que alhora és molt didàctic, per anar amb família, per anar amb nens també, doncs, perquè hi ha una sèrie de plafons explicatius durant tot el parc, el jardí,
sí.
Et van explicant la morfologia de la rosa, d'on s'obtenen, i bé, a part, doncs això, també hi ha els Amics de les Roses de Sant Feliu, que fan moltes activitats en aquest pavelló que tenen allà per poder fer...
Fins i tot per les escoles, no?
Per les escoles,
com a activitat escolar.
Sí.
Al parc també hem vist que hi ha col·leccions de roses i un espai dedicat al que és concretament la feina dels rosaristes del país.
Sí, és que clar, aquí tenim una sèrie de personatges... doncs molt importants que han quedat en l'oblit, però com ara aquest senyor, el senyor Pere Dot, bé, que ja és mort, no? Però la seva descendència ha anat doncs, seguint aquesta tradició i de fet doncs, això és una mena de referent en els nostres dies. Eren gent que també doncs, viatjava molt, guanyava molts concursos de roses a nivell europeu, creadors de rosers... Qualsevol persona que també se'n vagi ara a un garden o a un viver a buscar un roser, ja a vegades posen rosers Dot, per exemple, o rosers Ferrer, que són diferents productors, o s'anomenen obtentors de rosers, que els fan doncs, a les de hibridar-los, creen noves roses... Uh-huh. És tot un món,
això. Sí, ja veig, eh? Va, anem amb el quart parc on ens vols portar aquesta tarda el viatge bé de RAC1, Mireia, que és el parc de Can Buixeres. Aquest es troba al Llobregat, concretament a l'Hospitalet.
A l'Hospitalet de Llobregat, que també, mira, la mateixa línia 1 ens porta.
La vermella.
La vermella també.
Com a la Trinitat.
Primer vas a la Trinitat i després te'n vas cap a l'Hospitalet.
Recorres tota la línia.
Sí, aquest també és un parc històric que està situat també doncs, molt a la vora del que és el centre d'aquí de l'Hospitalet, vull dir que estàs allà mateix. Què passa? Que són, aquest parc, per exemple, havia sigut una antiga finca agrícola, que, de fet, tot aquest espai a l'Hospitalet, Cornellà, estava ple de finques agrícoles, que, clar, amb els anys això s'ha anat especulant i s'ha anat perdent. Llavors, aquests va tenir la sort, doncs, això, doncs, que potser l'Ajuntament va comprar-ho en un moment determinat i s'ha preservat, no? Però molts han desaparegut. I llavors, bé, està envoltat de la gran trama urbana de lo que és l'Hospitalet. Llavors, però igualment, doncs, és un lloc, doncs, que molta gent del barri, doncs, hi va per poder, doncs, i és bastant gran, doncs, el que té, no sé, aquest, té 7 hectàrees i és un parc, clar, molt gran, que la gent, doncs, doncs el gaudeix i...
Que és el que ha de ser, no? Te'n vas a qualsevol ciutat europea.
Exacte.
I trobes parcs arreu de les ciutats i dels pobles que són també part de l'oci i del lleure i del descobriment, sí, de la natura de les persones que hi viuen.
Exacte.
Que això és importantíssim. Sí. Al final són pulmons, també,
sí,
no?
Sí,
que tenim,
sí.
A les ciutats,
exacte.
Eh?
Sí, tant i tant.
Com està dissenyat aquest jardí?
Aquest parc de Can Boixeres, es diu de Can Boixeres perquè la família es deia Boixeres, pertanyia a aquesta família, que després, doncs, quan van adquirir aquesta masia, doncs, això, moltes d'aquestes masies que molta gent de la burgesia a principis del segle XIX va adquirir, les acabava convertint en petits palauets i també transformava part de la zona de cultiu, transformava en un jardí. I llavors aquí, doncs, trobem un jardí, doncs, romàntic, aterrassat també, amb passejos, amb glorietes, espais, racons per poder, doncs, descansar. A part, també hi havia la part productiva o agrícola, Això, que encara hi ha algun reducte d'alguns ametllers que hi ha per allà, doncs, que encara persisteixen dintre del parc. Però sí que és veritat que també amb els anys, doncs, també s'ha anat transformant,
I acabarem aquest recorregut, ho farem a la comarca de la Garrotxa, concretament a Olot, en el seu parc nou d'Olot.
Sí, aquí a Olot, veus? Aquí sí que és un espai, doncs, que si es va ara, per exemple, al novembre, doncs, i tenim l'oportunitat que ens faci una miqueta de fred i tal, sí que a l'haver-hi, doncs, més diversitat d'arbres que perden la fulla, podrem apreciar més aquestes coloracions. I aquí a Olot, de fet, es poden fer, doncs, una ruta bastant, bastant interessant pel mateix dintre Olot, de la ciutat d'Olot.
A prop dels volcans o què?
Bé, està envoltada de volcans, però bé, també forma part d'aquest conjunt. I bé, aquí a Olot, des de que comences que podries ja, doncs, caminar per aquesta zona més urbanística, que tothom li sorprèn, no?, quan entres a la ciutat d'Olot, veus aquells carrers que dius, ostres, què ha passat aquí? Són carrers amb passejos, doncs, d'arbrats, amb unes edificacions també bastant sorprenents, no?
Que
no...
Sí, sí, són imponents.
Bé, doncs aquesta mena d'urbanisme va ser, doncs, un urbanisme que es va fer, doncs, a principis del segle XX també, que se'n diu l'Eixample, és un eixample de la ciutat, de l'antiga ciutat d'Olot, que és l'Eixample Malagrida, que se'n diu, on hi ha també l'alberg de joventut que està allà al costat, que és l'alberg de la Torre Malagrida, que en diuen, val? Que forma part d'aquest conjunt, d'aquest urbanisme, doncs, que aquest concepte de ciutat-jardí que es volia fer durant aquest segle, a principis del segle XX.
I quina diversitat d'espècies vegetals hi trobarem allà al Parc Nou d'Olot, Mireia?
Llavors, pots continuar per aquesta urbanització i vas a parar al Parc Nou d'Olot. El Parc del Nou d'Olot, doncs, a part de tenir, doncs, el que és el Museu dels Volcans, que també és interessant, doncs, visitar-lo, tenim una sèrie d'espais de vegetació, una roureda, un reducte de roureda de que es diu el roure pènol, i després un petit jardí botànic amb el que seria la vegetació autòctona també de la zona de la Garrotxa, i espais, doncs, també més interessants, o espais amb peces d'aigua tranquil·les. És un lloc molt, molt, molt bonic per desconnectar, estar amb la natura, molt, i per observar aquest canvi de coloració.
Doncs ens l'anotem a la llibreta, aquest especialment el subratllem. Per cert, que tenen una pista d'atletisme a Olot que sembla ser, Mireia, que es considera una obra mestra pel que fa a la reivindicació i la interpretació del paisatge. A mi m'agradaria que ens expliquessis per què, quin és el motiu.
Sí, mira, no està gaire lluny també del Parc Nou d'Olot, vull dir que es pot anar a peu, perquè està justament situat on hi ha la Via Verda de l'antic carrilet de Canava d'Olot a Girona. I allà mateix és un espai que es pot entrar, és obert, eh? Doncs hi ha a l'estadi d'atletisme d'Olot. És una obra arquitectònica que es va fer per aquest estudi d'arquitectura, que és RCR, que són aquests arquitectes tan de moda,
reconeguts,
i que estan aquí a la Garrotxa, i està doncs construït amb ferro corten integrat totalment al paisatge. Sembla, o sigui, costa com de dir això és una pista d'atletisme, perquè clar, al mig de la pista hi ha com una illa també d'arbres, de la mateixa vegetació que hem parlat, no?, de roures, d'alzines, i doncs envolta doncs el que són els carrils de percórrer, i tot doncs forma part del paisatge. Costa molt de diferenciar, i la veritat és que és interessant. Sí que, per la banda dels atletes, potser no estaven tan contents, perquè costa una mica també de l'hora de, clar, hauria de ser un lloc obert, que es pogués... Però el que seria paisatgísticament, doncs, bé, és superinteressant i molt creatiu alhora,
I
no?
I tant, sí, és diferent.
Jo recomano, no?, que la gent que s'està escoltant, que vagi a treure un dia el cap per allà.
Perquè és curiós de veure.
És curiós.
Uh-huh. Mireia, estem acabant, però abans de que marxis, m'agradaria que ens expliquessis doncs una miqueta quina és la feina que feu a Jardí Tours, no? Que al cap i a la fi tots aquests parcs i jardins que hem comentat, vosaltres també els visiteu i ho feu en grup, a més a més.
Sí, fem aquestes visites, doncs si són un grup, doncs podem posar en contacte, i llavors d'això, des de Barcelona, l'àrea metropolitana, com ara hem explicat, Hospitalet, Cornellà, Sant Feliu, bueno, hi ha molts jardins, també a Catalunya, doncs tots aquests que hem anat explicant, i la idea és aquesta, és combinar aquesta part també doncs històrica, de botànica, de paisatgisme, i l'art, doncs fer doncs i posar en valor tots aquests espais doncs patrimonials que tenim nosaltres.
Mm-hmm. Mireia, moltíssimes gràcies, i als oients interessats en aquestes escapades, tenim un portal, jarditours.com. Fins la propera, Mireia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. És hora d'obrir el mapa RAC1, el nostre concurs de participació, i de posar en joc, atenció, dos bitllets d'avió anada i tornada per dues persones amb destinació nacional o internacional amb la companyia Vueling. Per guanyar aquest premi, que inclou una maleta facturada i una bossa de mà per cada passatger, us demanem que ens seguiu a Twitter, a @viatjabé, que feu retuit el missatge que publicarem, etiqueteu la persona amb qui hi aniríeu de viatge si us toqués el premi. També podeu participar a Facebook, a Instagram, o enviant-nos un correu a l'adreça viatja@racu.net i responent la pregunta que ara mateix us plantegem. Avui us demanem quin viatge us agradaria fer abans d'acabar el 2023, abans de que acabi aquest any. Expliqueu-nos-ho, ens doneu tots els detalls d'aquest viatge a través de qualsevol de les xarxes que vulgueu, i diumenge 5 de novembre direm qui és el guanyador, qui és l'afortunat o l'afortunada. Molta sort a tothom.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Vols digitalitzar la teva empresa? El dijous 9 de novembre, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de la transformació digital per a pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-t'hi a pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Arriba la tardor i aquelles ganes de donar-li un aire nou a casa teva. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Del 26 d'octubre a 1 de novembre. Conforama.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta la píndola de salut.
amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
A RAC1, viatge bé. Tot un món de viatges amb Esther Muñoz.
Viatgem en tren, en vaixell, agafem avions, sortim a fer escapades en professionals del món dels viatges, però moltes vegades, moltíssimes, a casa agafem un llibre i això ens serveix per viatjar. I el que fem cada setmana és portar aquí als estudis de RAC1 a l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair, que el que fa és fer-nos propostes de llibres que acaben d'arribar a la llibreria i que poden ser una bona excusa per emprendre un viatge. Helena Bernades, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui amb dues propostes que no tenen res a veure.
Completament diferents. Hi ha conflicte, que al final, tristament, moltes vegades quan parlem de món, parlem també de conflictes i de ferides que acaben sent històries explicades posteriorment. I portem dos conflictes que semblen acabats però no ho són i que no tenen res a veure pel que fa geogràficament. El primer d'ells és el títol de A finals d'estiu, que publica l'editorial Agulla Daurada, que escriu Magdalena Blacevic, que ens parla d'aquesta Bòsnia destruïda durant la Guerra dels Balcans de fa 30 anys ara mateix. És una novel·la que està basada en una història real. Hi ha una noia que va ser ferida de mort en un poble al costat de un poble rural de Bòsnia, per on passa el riu Bosna, i ella, l'autora, va agafar una mica els testimonis i la història emmarcada d'aquesta vida, i en aquest llibre relata els últims dies a finals d'estiu, els últims dies abans d'aquest fet. És una novel·la que, tot i ser crua i com totes les altres que parlen una mica d'aquesta guerra dels Balcans, no parla de bàndols, intenta evitar totes les etiquetes i l'únic que intenta reflexar és aquesta injusta crueltat. És una novel·la molt antibel·licista i és una novel·la que ens fa veure la bellesa dins d'un marc bastant cru i ens parla sobretot d'aquests petits moments d'infantesa i ella era una nena adolescent, la protagonista era una nena adolescent, que al final relata des d'una segona mirada una guerra en la qual no s'ha vist mai implicada però que l'ha vingut a buscar. Llavors tenim una mirada bastant diferent de totes les altres que hem llegit sobre aquí. Havíem parlat de Pedres a la butxaca, havíem parlat de Atrapa la llebre, havíem parlat de molta literatura que s'ha publicat sobre els Balcans, però potser aquesta mirada des d'una perspectiva molt adolescent i molt innocent no l'havíem retratat i ella ho fa meravellosament. Li va donar, de fet, bastants premis a aquesta primera novel·la que havia escrit i crec que és molt bona lectura per emmarcar-nos una mica en aquest context que ara, de fet, ja fa 30 anys.
Per tant, estem parlant d'un llibre amb molt de ressò internacional i un llibre on es parla del conflicte que, pel que veig, ha traduït i ha prologat en Jordi Cumplido.
Sí, de fet, ell ha traduït bastantes obres que parlen una mica sobre aquesta temàtica, per tant, hi posa una petjada bastant actual, però alhora plasmar molt bé aquesta delicadesa en les paraules.
Fantàstic, doncs hem començat amb aquest repàs a les novetats i als llibres de ressò internacional que podem trobar a la llibreria Altair de Barcelona amb aquest llibre Finals d'estiu publicat per l'Agulla Daurada i continuem a Sud-àfrica. Anem de Bòsnia cap
sí,
a Sud-àfrica.
Anem d'un conflicte amb un altre. De fet, aquest últim llibre que ha publicat, bueno, un dels últims llibres que ha publicat l'editorial Periscopi d'Yves Fairbanks, l'americana que escriu el llibre de Els hereus, és un retrat d'aquesta fractura social sud-africana de l'apartheid a través d'una novel·la que relata la història de tres personatges, la vida durant 50 anys de tres personatges, que són completament diferents. De fet, es veuen en bàndols separats. El protagonista d'aquesta història, al final, el Ndipo, neix al gueto de Soweto de Johannesburgo. La seva filla agafa una mica aquest relleu ja quan el president Mandela ha sigut escollit i veu completament diferent el racisme, la distribució racial en les classes i en els estatuts de diferents zones de Sud-àfrica. I després tenim en Cristo, que és una persona que va viure dins de l'apartheid com a un dels últims reclutats per lluitar cap a aquest apartheid. Són tres històries completament diferents i dins d'aquest relat, durant els últims 50 anys, veiem no només l'evolució dels pensaments i l'evolució d'un país, sinó també els sentiments de culpa. Una mica el com ens volem desprendre del nostre passat, com curem aquestes ferides per fer una Sud-àfrica actual i sobretot també hi ha com els dubtes en l'aire al llarg de tota la novel·la de com es curen els deutes històrics, com es pot partir de zero i quin passat volem recordar, com i com podem evolucionar com a poble conglomerat, com a conjunt i no dividits una altra vegada. Ella fa un relat molt periodístic en certs punts, tot i que és una novel·la, perquè deixa moltes preguntes en l'aire per fer reflexions que, de fet, no només podem veure fent paral·lelismes amb un passat, sinó també amb els Estats Units actuals o amb molts altres llocs on el racisme i una mica les diferents opinions estan cada vegada més a flor de pell, més sensibles, i ens estem trobant amb moltíssims marges i amb moltíssims límits que abans no teníem. Uh-huh. Jo crec que ella fa una feina molt bona i és un molt bon llibre que publica Periscopi.
De fet, avui ens has portat una secció diferent a les anteriors, eh?
Ai, sí, ho sento, perquè us faré patir aquesta secció.
No, gens ni mica. Escolta'm, tenim públic per tot, tenim lectors per tots, i m'imagino que quan aquests llibres es troben a la llibreria Altair és per algun motiu, perquè també tenen sortida.
Sí, perquè al final jo crec que és molt important conèixer què ha passat per analitzar què està passant. Llavors jo crec que la literatura dona vida i dona ulls des de punts molt diferents que et creen un puzzle mental que et permet després fer autocrítica, fer reflexions per no només escoltar el que es publica externament.
Helena Bernades, és un plaer tenir-te aquí a l'estudi, sentir-te, escoltar-te amb aquestes reflexions sobre aquells llibres que, a més, tu has llegit, no?, perquè us arriben a la llibreria, però vosaltres, un cop arriben, els llegiu i en podeu parlar.
Sí, al final, ser llibreter és ser prescriptor i nosaltres tenim quasi l'obligació moral de poder saber què recomanem i enfocar-nos una mica. Després, cadascú té els seus gustos i les seves predileccions, però sí que hi ha molts llibres que són quasi una obligació llegir per saber de què parles.
I molt important també que sapiguen els oients que a la llibreria teniu agència de viatges, per la gent que ja estigui preparant les seves escapades, planificant, i també teniu setmanalment una agenda, que és una agenda molt completa, amb moltíssimes presentacions de llibres i també on els autors comenten aquests llibres amb els seus lectors.
Sí, fem col·loquis, fem taules rodones, fem presentacions de llibres, és un espai de cultura viva i al final bisetmanalment, els dimarts i els dijous a les 6:30 de la tarda, teniu les portes obertes per participar-hi.
La gent que vulgui saber una miqueta quina és l'activitat que teniu per les properes setmanes, que també us segueixin a les xarxes, eh?
A les xarxes socials, a la pàgina web, i també tenim a l'aparador de la llibreria sempre penjada mensualment la nostra agenda cultural.
Fantàstic. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui al Viatge B de RAC1 i t'esperem la setmana vinent.
I tant.
Una abraçada. Adéu.
A RAC1, Viatge B. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Estem esgotant el mes d'octubre i segur que molts de vosaltres ja esteu planificant els vostres viatges de Nadal. Doncs si és així, molta atenció a tots aquells que somieu en visitar Lapònia, la ciutat del Pare Noel, perquè ja teniu un vol directe des de Barcelona. El proper dissabte, 2 de desembre, Vueling connectarà la capital catalana amb Rovaniemi, a Finlàndia. I per saber totes les dades d'aquesta ruta tenim ara mateix amb nosaltres el Viatge B de RAC1, en Jordi Pla, director d'Estratègia de Vueling. Jordi, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Esther, moltes gràcies per tenir-me.
Quina gran notícia aquesta.
Sí, i tant. La veritat és que ens fa moltíssima il·lusió inaugurar aquesta ruta a un destí tan màgic com és Lapònia, que jo crec que tots nosaltres de petits hem somiat en visitar no, la ciutat del Pare Noel, i a Vueling ho fem realitat des d'aquest Nadal.
Sí, sí, jo crec que és una de les notícies d'aquest final d'any a nivell aeronàutic, no? Perquè és el que tu dius, no? Tantes famílies que assumien en fer aquest viatge, no? Falta, com dèiem, un mes perquè s'enlairi aquest primer avió que farà aquesta ruta, però ja es poden comprar els bitllets, oi, Jordi?
Sí, efectivament. Els viatges estan a la venda, els canals habituals de Vueling, i el que comentava, no? Ens fa moltíssima il·lusió perquè... Doncs és un destí molt, molt especial, creiem que podrem fer realitat el somni de molts nens de poder conèixer el Pare Noel en persona i visitar-lo a la seva casa a Lapònia, però també és veritat que creiem que és un destí amb molt de joc pel públic adult també.
Uh-huh. Escolta'm, per quin motiu heu decidit inaugurar aquesta ruta? Per què heu apostat per ella?
Sí, al final, des de Vueling el que intentem fer és oferir als nostres clients els destins que més els interessen segons la temporada de l'any. I des d'aquest sentit, doncs, la ruta directa a la capital de Lapònia reforça els nostres destins d'hivern amb un destí que crec que ofereix als nostres clients l'oportunitat de viure una experiència realment, realment inoblidable. Com comentava, crec que és un destí fantàstic per famílies, però que com anirem parlant ara, també té unes atraccions fantàstiques per a aquells que vulguin viure una aventura en un país nòrdic.
Mm-hmm. Ara les repassarem totes, però abans vull que m'expliquis exactament quins són els dies i quines són les freqüències durant les quals es farà aquest recorregut.
D'acord, doncs Vueling operarà de Barcelona a Lapònia dos cops per setmana. Ho farem cada dimecres i dissabte a partir de, com comentaves, el 2 de desembre, mm-hmm. i ho farem fins al 13 de gener. Aleshores, doncs, òbviament aquest destí és encara més especial de cara al Nadal i d'aquesta forma cobrim totes les festes nadalenques.
Mm-hmm. Amb possibilitat d'allargar aquesta data o són dates tancades que d'alguna manera doncs venen marcades pel calendari nadalenc?
Doncs ja ho veurem. Al final començarem aquest poc més de 6 setmanes i també en funció de com el públic, els nostres clients rebi el destí, doncs veurem si l'allarguem de cara a aquest any o el següent any.
Mm. És un vol molt, molt llarg? Quantes hores dura? Què dura?
A veure, és un vol relativament llarg, la veritat. Té una durada d'aproximadament 4 hores i mitja, i és que pensa que Rovaniemi al final està just al cercle polar àrtic, no? Llavors, una de les experiències que es poden viure allà és precisament creuar a l'Àrtic.
Clar, el vol en si mateix ja és una experiència, oi?
I tant.
Bé, ho estàvem parlant, no? A banda de ser un viatge per visitar la casa del Pare Noel, Rovaniemi ens ofereix moltíssimes altres experiències, no? Quines són, Jordi, aquestes experiències?
Sí, i tant. Precisament la seva localització geogràfica ens permet, doncs, viure, presenciar unes aurores boreals fantàstiques des d'aquelles latituds. A més, allà els nostres clients podran trobar doncs, paisatges impressionants que són molt diferents dels que podem veure als climes mediterranis als quals estem acostumats aquí al nostre país, no? Es poden visitar els típics boscos de pins, paisatges que estan totalment coberts de neu durant les temporades d'hivern i els típics també llacs totalment gelats. Llavors tot això ofereix un escenari fantàstic per aquelles persones més aventureres, no?, que vulguin disfrutar d'activitats de neu, ja sigui doncs, passejades amb trineu o amb motos de neu, passejades amb rens, caminades amb raquetes, i tot el que aquest tipus de destinacions doncs, ens ofereixen. Que crec que des d'un punt de vista cultural és interessant que Lapònia també ens ofereix la possibilitat de conèixer la cultura Sami, que són són els seus habitants originaris de la regió i que encara estan molt presents a Rovaniemi, tot i que amb números petits, però sí que a la capital de Lapònia encara podem doncs, conèixer aquesta tradició, aquesta cultura i les seves tradicions i una mica com viuen aquesta gent allà.
Per tant, tenim bastantes coses a fer, eh? No es tracta només de visitar el Pare Noel, sinó de viure tota aquesta experiència. No sé quants dies recomaneu vosaltres per fer-hi una estada i poder viure doncs, totes aquestes experiències. Quin seria el temps ideal per fer-hi estada allà?
A veure, jo et diria que una mica depèn del que vulguis anar a fer, no? Nosaltres oferim aquests dos vols setmanals perquè doncs la gent pugui escollir si vol anar-hi un parell de dies, 3-4 dies, o si vol allargar una setmaneta. Uh-huh. Jo no hi he estat, en tinc moltes ganes, a veure si el temps ho permet, jo crec que una setmana seria ideal doncs, per visitar això, la casa del Pare Noel, i complementar amb totes les activitats que es poden fer, i també relaxar-te doncs, a hotels fantàstics i que donen la possibilitat doncs, això de també fer un temps de relax en aquelles destinacions.
Coincidint amb les vacances escolars i, a més, tenint en compte que aquest any les vacances de Nadal cauen bastant bé perquè hi ha dies festius que venen després del cap de setmana, amb la qual cosa potser demanant-te 3 o 4 dies de festa a la feina pots fer aquest viatge somiat. Jordi, anem a parlar d'altres enllaços perquè, a part del Barcelona-Romanievi, teniu altres opcions pels amants dels destins finlandesos que també tenen l'opció de viatjar, per exemple, a Helsinki en connexió directa, no? També des de Barcelona, no? Com funciona aquest vol?
Sí, efectivament. Doncs operarem aquest vol de Barcelona a Helsinki de forma directa i ho farem des del pròxim mes de novembre i fins al març, en aquest cas. Aleshores, volarem 3 freqüències a la setmana, dimarts, dijous i dissabte. I crec que realment doncs, bueno, necessitaríem un programa sencer per parlar una mica de la capital de Finlàndia, però com molts dels nostres oients coneixeran, doncs al final les ofertes, les opcions que et proporciona aquesta ciutat són gairebé infinites i també és una altra connexió directa que ens fa molta il·lusió doncs, restablir en aquest cas.
A Finlàndia ja has estat, a Helsinki, Jordi?
Tampoc. Jo treballo molt amb destinacions i a poc vaig visitar-les, però pensa que tenim quasi 95 destinacions des de Barcelona, així que hauria d'agafar un parell d'anys de vacances per veure-les totes.
I a més és que realment el moment ara mateix és molt bo, no? Perquè, fixa't, no? Estem parlant constantment de rutes noves. Això vol dir que hi ha demanda, hi ha ganes de viatjar i que realment la gent s'està movent.
I tant, la demanda hi és i des de Vueling al final el que volem fer és doncs una mica complir, satisfer les necessitats dels nostres clients i de fet de forma regular anem revisant quines són les destinacions que oferim des de Barcelona perquè sigui el més actual possible i això és una mica el que estem fent amb el veure que la demanda per Lapònia, per exemple, doncs està incrementant, doncs poder oferir aquesta connexió directa.
Va, anem amb una experiència viatgera típicament nadalenca que a més s'ha posat molt de moda en els darrers anys. Nosaltres n'hem parlat molt aquí al Viatge B de RAC1, ja portem, aquesta serà la tercera temporada que dediquem espais setmanals durant aquesta època a repassar i a viure doncs, com són aquests mercats de Nadal que, com dèiem, doncs, han agafat moltíssima força ara mateix. Nosaltres, a partir de la setmana vinent, dedicarem també un espai setmanal a anar a destinacions que tenen el seu propi mercat nadalenc per inspirar els nostres oients i la veritat és que és l'excusa perfecta, Jordi, per viatjar en aquesta època a partir del mes de novembre. I una de les localitats a les que Vueling vola des de fa unes setmanes i a més que està organitzant doncs, aquests mercats de Nadal és Nuremberg. Aquesta és una de les noves destinacions que també heu inclòs al vostre portafoli, oi?
Efectivament, de fet a Nuremberg ja fa un temps que hi volem, però ara per aquest hivern hi volarem doncs, 3 cops per setmana, en aquest cas els dimarts, els divendres i el diumenge, i per tant, pels dies en els que volem de la setmana, crec que un altre cop oferim la possibilitat doncs, de fer escapades de cap de setmana en aquells que vulguin visitar només el mercat d'anar el dissabte o el diumenge, però també per festes més llargues. I de fet, Vueling som l'única companyia que operem des de Barcelona a Nuremberg de forma directa, i això amb uns dies fantàstics. I una mica el que dius des del principi, no? Si del que estem parlant és de mercats de Nadal, el mercat de Nuremberg és una de les millors opcions que tenim a Europa. De fet, és un dels més antics i més famosos del continent i allà doncs, podem provar doncs, les típiques tradicions, artesania, dolços i, òbviament, el vi calent, com ells diuen, el wine, no?
Sí.
Perdoneu per la pronunciació particularment dolenta, però que tots sabem que ens encanta, no? I llavors, doncs una destinació fantàstica en aquest sentit.
A més, és una destinació, perdona, que la tenim relativament a prop, més que Romanievi, per exemple.
Molt més a prop que Romanievi, efectivament, amb un parell d'horetes i mitja estem a Nuremberg, o potser una mica menys, així que realment és com comentava, no? Sobretot també pel fet d'operar tant dimarts, divendres com diumenge, doncs realment es pot fer una escapada de cap de setmana, és fantàstica.
Les persones interessades en els mercats nadalencs que estiguin molt atents a partir de la setmana vinent aquí al Viatge B, les anirem repassant totes. Moltes d'elles són destinacions a les quals vola Vueling i a mi m'agradaria, per exemple, centrar-me en ciutats alemanyes, en mercats nadalencs als quals vosaltres voleu. Quins són aquests mercats? Quines són aquestes ciutats, aquestes destinacions, Jordi?
Sí, efectivament. Doncs des de Barcelona, Vueling opera a 7 ciutats alemanyes de forma directa. I jo crec que en quant a mercats de Nadal, les que destacaríem més serien la capital d'Alemanya, que és Berlín, però també altres destins, Múnich, Stuttgart, Hamburg. En aquest cas sí que he visitat la ciutat i de fet hi he estat en els mercats de Nadal.
Molt bé.
I jo diria que totes elles doncs, ofereixen una... No, amb la seva pròpia personalitat, tots ells són una mica diferents, però un altre cop doncs, oferim per tots els gustos des d'aquest punt de vista.
Dels que has visitat, algun que sigui el teu preferit, algun que diguis destacar per sobre dels altres, que l'experiència hagi estat més positiva?
Mira, jo diria que Hamburg, però crec que tots ells tenen pues, una mica l'oferta única i cada una de les persones trobarà un mercat anal preferit per ells a cada un de les ciutats.
I si obrim una miqueta més el ventall, Jordi, i ens quedem amb ciutats europees, quines altres opcions tenen els viatgers amb Vueling per anar a mercats nadalencs?
A veure, el primer que et diria és Viena, no? Que és el mercat més visitat del món, amb milions de visitants cada any, i efectivament a Viena també operem de forma directa des de Barcelona, però moltes altres destinacions. Tens Praga, tens Copenhagen, tens Zúrich, que són tres altres ciutats que també es vesteixen de festa durant el Nadal. Tenim una mica més a prop, a poc més d'hora i mitja en avió, a la ciutat de Nantes, la ciutat francesa que també durant el Nadal es transforma en un lloc màgic,
sí.
Amb els seus mercats i unes decoracions que pel que sé són impressionants de veure també.
I ja per acabar, hi ha dues coses que vull comentar amb tu. La primera és una curiositat, i segur que és una curiositat que tenen molts oients. Com decideix una aerolínia com la vostra quines són les rutes que pot obrir, no? Quins paràmetres teniu en compte per encertar-la també?
Sí, i tant. De fet, aquesta pregunta sempre la rebo, no?, de companys i amics. I la veritat és que sempre la responc de forma molt senzilla perquè al final ho és i les coses es poden complicar però també es poden simplificar. I al final, una mica el que et comentava abans, el més bàsic per nosaltres és obrir rutes noves en aquells llocs on la gent hi vol operar i vol visitar. I fer-ho en el moment en el que volen fer, no? Llavors, al final, on volen viatjar els nostres clients i en quines èpoques de l'any volen fer, i amb aquesta informació el que fem és elaborar un programa de rutes que, doncs això, intenta oferir el millor producte i també oferir destinacions que en siguin complementàries entre si. Pensa que des de Barcelona ara mateix Vueling és líder indiscutible. Donem servei a un de cada dos passatgers que vola des de l'aeroport del Prat i ara mateix el que comentava abans, estem operant a més de 95 destinacions de forma directa i aspirant a arribar al centenar d'aquí poc.
Fantàstic. Clar, no m'estranya que amb aquestes dades fa relativament poc, fa uns dies, Vueling hagi estat nomenada millor aerolínia en uns premis molt prestigiosos. Quins són aquests premis, Jordi?
Sí, efectivament. Doncs són els premis de Roots World, una conferència que es fa de forma anual i que el que destacava aquest any era una mica el desenvolupament de rutes i de connectivitat de forma sostenible. És algo en el que a Vueling hi treballem doncs, dia a dia i crec que aquest premi és un reconeixement per l'equip i per tot l'equip de Vueling, vaja, en la feina que fem de forma molt constant per oferir les millors destinacions als nostres clients.
Sí, sí, veig que us han reconegut doncs, pel servei que presteu, no?, i el suport que doneu als aeroports i a les destinacions per generar doncs, aquest creixement econòmic sostenible en les regions. I veig també que en l'actualitat més del 85% de les noves rutes de Vueling superen aquesta marca crítica dels 3 anys quan una ruta es considera madura generalment, no? És això, no? Els 3 anys és com dic, si diguéssim el període en que es veu si una ruta funciona o no funciona.
Efectivament, els tres anys en general és la majoria d'edat per una ruta. Pensa que al principi molts cops en destins potser una mica menys coneguts o que el públic en general no té tan present, has de fer una mica una feina de màrqueting al final, de que la gent la conegui, no? I a partir dels 3 anys, doncs, en general ja és suficientment coneguda com per si hi ha demanda en aquest mercat, doncs corri sola. Aleshores, efectivament, nosaltres gairebé el 85% de rutes les mantenim més enllà d'aquests 3 anys i al final estem contents perquè és una creació de valor per la regió des del punt de vista econòmic i de connectivitat que crec que no pot oferir cap altra aerolínia ara mateix.
Doncs Jordi Pla, moltíssimes felicitats, director d'estratègia de Vueling, a tot l'equip per aquesta feina que esteu fent, a continuar treballant, obrint rutes, que a nosaltres, als que ens agrada viatjar, ens encanta, no? Que poder tenir noves destinacions per no haver de repetir, no? I per tenir aquell mapa que tenim a casa i anar posant marques als llocs que hem estat i tenir de nou sempre pendents. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bona tarda.
Una abraçada. Fins aquí el viatge bé d'aquest diumenge. Salutacions meves i del Daniel Puntiprats a la realització tècnica. I no deixeu la maleta gaire lluny perquè ens retrobem el proper diumenge 5 de novembre a les 3:03 de la tarda per tornar a marxar de viatge. Recordeu, la cita de la setmana vinent serà també diumenge. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins diumenge que ve.